Noticias Migdia, amb Karen Madrid.
Bon dia, són les dues. El carrer Sant Pere serà només per vianants abans d'aquest estiu. Així ho ha assegurat avui l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, en una entrevista a la xarxa, tenint en compte que les incidències de les obres de remodelació de l'estació de Renfe Centre es deixaran de notar a partir de la setmana que ve.
Comença tallant el primer eix, no? Un cop decidim, no hi ha una data precisa, però ja hem anat dient que tallem carrer Sant Pere, que és un carrer que fa forma l'anella de mobilitat més petita, diguem-ne, la més propera a l'àmbit de vianants, i a partir d'allà, no, tot es aniran fent tota una sèrie d'actuacions importants, i això passarà abans de l'estiu.
Serracant també s'ha referit al tancament de la zona hermètica. Lamenta que els locals d'oci es vegin obligats a tancar, però assenyala que la situació deriva de l'anterior executiu, ja que els socialistes haurien d'haver creat un pla d'oci abans que això es produís. Aquestes qüestions centraran bona part del Notícies Migdia d'avui, però aquest divendres 2 de març també ens deixa altres titulars que repassem a continuació amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen.
La cooperativa Cipo obrirà una nova casa, Residència Castellarnau.
És una de les prioritats de Cipo de l'any que arriba al seu 50è aniversari. Ho ha anunciat al programa al matí el gerent de la cooperativa, Xavier Martínez.
Evidentment hem passat aquests darrers anys, diguéssim, el que ja tots coneixem, ho dic perquè és una cosa que sempre se'n parla, no? Aquests darrers anys de les dificultats de la finançació per part del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la falta de recursos, les retallades, etc. Hem estat patint moments, han sigut moments molt difícils, molt difícils. Malauradament, seguim encara amb una situació d'incertesa.
Cipo també està organitzant un acte per celebrar el seu mig segle de vida de cara al mes de juny a la Faràndula.
Sabadell Més Música celebra aquest diumenge el seu 20è concert de música de cobla.
Anirà a càrrec de la Cobla Simfònica Catalana i suposarà l'estrena del mestre Gerard Pastor. L'actuació es podrà veure al Teatre Principal a partir de les 6 de la tarda.
Aquestes i d'altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell. Comença a tornar a la normalitat després d'una setmana convulsa, amb neu, amb pluja, avui cel blau, 13 graus, han augmentat les temperatures, però què hem d'esperar per les pròximes hores i pel cap de setmana? Li preguntem a la Clara Burcet. Bon dia.
Bon dia, jornada avui que s'ha iniciat amb aquest vent aponentat que bufava amb força a les comarques de Barcelona, sud de Girona, Camp de Tarragona i també a Ponent. A hores d'ara aquest vent ja ha afluixat i en conjunt s'imposa l'ambient assolellat. Tot i això, a l'extrem sud del país ja tenim nuvolositat abundant i comencen a aparèixer els primers ruixats, tot plegat fruit d'un sistema frontal que ens creuarà al llarg d'aquesta propera tarda i nit. Amb el pas de les hores al llarg de la tarda, la nuvolositat augmentarà arreu i al final del dia ja quedarà molt ennuvolat o cobert a tot el país. Esperem precipitacions al terç oest, les més persistents de nou es produiran al vessant sud del Pirineu i al Prepirineu Occidental amb una cota de neu entorn dels 1.600 metres. De cara al cap de setmana seguirem parlant del pas d'aquests sistemes frontals que em permetran que dissabte al matí s'aclareixi i hi hagi ambient assolellat, però de nou a la tarda augment de núvols fins diumenge al migdia. A partir d'aleshores s'aclarirà de nou d'oest a est. Amb tot plegat esperem precipitacions que podran ser puntualment abundants al vessant sud del Pirineu i el Prepirineu Occidental amb una cota de neu, però que es mantindrà força elevada. La resta del país, les precipitacions seran puntuals i les més extenses a partir de diumenge a mitja tarda. De moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem algunes incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. A Barberà trobem ara mateix 2 quilòmetres de retencions a la B30 per enllaçar amb la C58 en sentit sud, en sentit Barcelona. També trobem problemes a la C59 al seu pas a Santa Perpètua de Mogoda en direcció Caldes de Montbui. Tenim 3 quilòmetres de congestió ara mateix arran d'un accident en aquesta via. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora trobem trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la Ronda de Dalt. Moment ara per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments han d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per la caiguda d'un arbre sobre la catenària entre Condal i Montcada a causa del vent, els trens de la línia R2 Nord estan circulant per una sola via i ara mateix s'estan registrant demores puntuals de fins a 15 minuts en els dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Moltes gràcies, Eva. Passen 6 minuts de 2:15. Moment d'entrar en matèria. El carrer Sant Pere serà el primer que es tallarà el trànsit per convertir-lo en zona restringida per a vianants. Això serà abans d'aquest estiu, ara que les obres de l'estació de Renfe Centre ja deixen l'espai públic alliberat. Així ho ha assegurat l'alcalde Matías Serracán en una entrevista a la xarxa.
Tallem carrer Sant Pere, que és un carrer que fa, forma l'anella de mobilitat més petita, diguem-ne, la més propera a l'àmbit de vianants, i a partir d'allà, no, tot es aniran fent tota una sèrie d'actuacions importants perquè el centre de la ciutat, que és un centre comercial i social, cívic, tingui la dimensió que tenen altres centres, Granollers, Terrassa, on, amb els que ens podem comparar. I això passarà abans de l'estiu, perquè el que volem és que un centre urbà sigui un centre potent, no?, estratègic de la comarca.
Aquest ha estat un dels projectes de ciutat que ha repassat l'alcalde, però també ha parlat d'altres qüestions.
Serracán s'ha referit al tancament de la zona hermètica tan anunciat, però que no acaba d'arribar per les mesures cautelars que sol·liciten els locals d'oci, algunes encara per resoldre. L'alcalde ha reconegut que el nou pla d'oci hauria d'haver estat configurat abans del tancament, tot i que defensa que no tenen alternativa.
Se'n diu prevaricació quan tu has de fer una cosa i no la fas. L'administració municipal ha de tancar. És que no es pot no tancar, no? L'administració té unes normes de funcionament. Ens les podem saltar quan estan en joc, diguem-ne, llibertats bàsiques. Però en aquest cas, la norma és molt clara, tenien 5 anys per tancar i, diguem-ne, i nosaltres no podem mirar cap a una altra banda. Malgrat puguem pensar que ara amb 5 locals allò no està malament, però no és discrecional, no és criteri polític.
Cert, en l'entrevista també s'ha tractat la gestió de l'aigua a Sabadell per part d'una empresa relacionada amb activitats en paradisos fiscals, com ha recordat el mateix alcalde. L'Ajuntament té pendent d'aprovació l'expedient tarifari que pot acabar repercutint l'augment de prop del 5% del cost de l'aigua en els sabadellencs.
Per part de la companyia està clar que la companyia no vol assumir, diguem-ne, aquest cost, sinó que el vol repercutir als ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquí el govern de Sabadell, avaluant com s'ha fet en altres municipis, haurà de veure si carrega completament, no, aquest increment de l'ATL o si el vol reduir d'alguna manera o altra. En tot cas, els ciutadans i ciutadanes veuran incrementat el cost, ja sigui a través de l'Ajuntament, que també són diners seus, o ja sigui directament de la seva butxaca.
Serracán també ha valorat la tasca del govern quadripartit en aquesta legislatura i ha deixat la porta oberta a repetir la coalició en la propera.
Fem un balanç molt positiu de la feina feta i, per tant, que d'aquest balanç positiu se'n desprendria que, depèn de la, diguem-ne, de com quedi constituït el proper ple, es podria revalidar o no, si es dona la majoria, un govern ampli d'esquerres. Perquè creiem que aquest és el govern, en aquest moment, aquest era el millor govern que podia tenir la ciutat i, per tant, si arribem en el context del 2019 amb una aritmètica similar, seria bo, no, que el que ha començat a fer aquest govern pugui tenir continuïtat.
A més, s'ha defensat de les crítiques de l'oposició, tornant la pilota al PSC, de qui ha lamentat que no deixés cap projecte per la ciutat durant el seu govern.
No hi havia un model de ciutat, no hi havia projectes sobre la taula. Què fem? No hi ha projectes. És a dir, jo tinc diners, què faig? Primer s'ha de fer el projecte i després adjudicar-lo i després fer-lo i després inaugurar-lo. Estem en la fase de fer projectes i de planificar. És a dir, s'ha de tenir un model de ciutat a 20 anys. I no és perquè ens agradi molt projectar per projectar, sinó perquè si no, després no tens un full de ruta i per tant has de tenir, i això és amb el que estem ara compromesos, diguem-ne, en planificar i en executar grans projectes.
Sobre l'anunci d'ahir de Puigdemont de proposar Jordi Sánchez com a candidat a la presidència, el batlle sabadellenc ha expressat que s'avança més a poc del que es voldria i ha destacat la seva voluntat que hi hagi govern a Catalunya, alhora que creu important visualitzar la situació de normalitat.
No deixem encara la política ni la mobilitat, perquè Sabadell no tindrà pla de mobilitat aquest mandat. Així ho ha denunciat avui el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Carles Rossinyol, després de l'última reunió de la taula de mobilitat. Segons el portaveu nacionalista, el document que ha de regular com han de ser els desplaçaments dins de la ciutat encara no s'ha començat a treballar i en quan es comenci a impulsar, diu, necessitarà un mínim de 18 mesos de feina. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Karen. Rossinyol lamenta que la falta d'un pla de mobilitat suposa molts problemes per a la ciutat. De fet, assegura que en aquest mandat s'han multiplicat els conflictes relacionats amb el trànsit urbà.
Quasi després de 3 anys de govern, no tenim pla de mobilitat, no tenim dades fiables per prendre decisions i el que està clar és que tenim més problemes de mobilitat, perquè això, només anar pel carrer i intentar te moure, em sembla que és evident, i a més tothom es queixa d'això. Per tant, és una evidència.
El líder nacionalista també denuncia que s'estan emprenent moltes mesures relacionades amb la mobilitat que no tindrien ni un pla ni dades al darrere.
Mesures importants n'estan prenent ara. I a més el que ens van dir que continuarien, que les mesures són aquestes, d'anar peatonalitzant carrers i d'anar extenent la xarxa de bicicleta, cosa que ens sembla fantàstic. Però ens sembla fantàstic amb dades, no com un plantejament purament i únicament ideològic.
Encara parlant de mobilitat, Ciutadans proposa la connexió viària dels barris de Gràcia i Can Feu un cop acabades les obres del soterrament dels ferrocarrils.
La formació taronja considera necessari enllaçar el carrer Júpiter amb César Torres i els dos trams del carrer Caresmar per garantir la mobilitat dels veïns tal com fa anys que demanen. El regidor de Ciutadans, Ramon García, ha lamentat que l'anomenat sector dels Planetes ha estat pràcticament un gueto des de la seva construcció perquè està envoltat de barreres físiques i considera que el soterrament pot ser una oportunitat per canviar aquesta situació.
Més política, el PSC considera que el govern municipal menysprea les propostes de l'oposició. Segons els socialistes, el quadripartit rebutja iniciatives necessàries per a la ciutat, contestant amb la frase «ho estem treballant». Això inclou temes com les parades per baixar de l'autobús per seguretat o l'oferta de feina a persones discapacitades en licitacions públiques.
Els socialistes pensen que és il·lògic que les forces d'esquerres que formen el govern hagin rebutjat, per exemple, la moció del PSC per permetre a les dones que puguin sol·licitar baixar de l'autobús entre dues parades durant la nit, per tal de reduir el trajecte fins a casa i incrementar la seguretat. El primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, es mostra crític amb el govern.
L'Ajuntament s'ha més preocupat per intentar dividir o construir trinxeres entre els grups de l'oposició i el govern, en comptes de valorar políticament i socialment si el que presenta l'oposició té algun valor i si és positiu per la ciutat. I això sí que ens preocupa, perquè creiem que les propostes que es fan de diferents grups polítics, també del PSC, però també d'altres, no es poden tenir interès i poden millorar aspectes de la ciutat i que l'Ajuntament simplement no les té en compte, doncs, perquè no venen dels seus propis partits de govern, en aquest cas. No? I això em sembla no bastant sectari i preocupant perquè no contribueix a la millora de la ciutat.
Els socialistes van presentar dues propostes més en el ple municipal del mes de febrer que tampoc van ser ben rebudes pel quadripartit. Demanaven reclamar conjuntament al govern central la revisió de l'actual sistema de pensions i també exigir condicions òptimes en el procés d'elecció d'un nou síndic de greuges de Sabadell després del fracàs del primer intent.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La cooperativa Cipo celebra 50 anys per celebrar que el 1968 un grup de pares i mares va començar aquesta cooperativa que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. L'entitat farà actes repartits per tot el 2018. A més, com a novetat, Cipo presenta una casa-residència a Castellarnau que es posarà en marxa aquest mes d'abril. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. L'any estarà marcat per moltes dades al calendari de Cipo, però aquest mig segle tindrà un dia especial a l'estiu. Xavi Martínez, gerent de la Cipo.
Tenim previst fer un acte el mes de juny, que serà un acte, diguéssim, que és l'acte central, que la nostra idea i il·lusió és poder-lo fer en el Teatre La Faràndula de Sabadell, i serà un acte, doncs, bueno, que volem també, doncs, que sigui un acte obert a tothom, a tota la ciutadania, com abans deia, perquè també, doncs, bueno, ens conegui més tothom, pugui participar i d'alguna manera, doncs, també puguem explicar, doncs, que fem 50 anys.
Cipo s'encamina ara cap a una bicefàlia, la cooperativa original, que compta amb uns 300 socis dedicada a l'àmbit del treball i una fundació que farà de paraigües del centre ocupacional i de la part assistencial. D'aquesta manera, empreses i particulars podran col·laborar econòmicament amb Cipo, un fet que la forma de cooperativa no permet. Precisament, els recursos són un dels temes que ha afectat més Cipo els últims anys, com destaca Martínez.
Evidentment, hem passat aquests darrers anys, diguéssim, el que ja tots coneixem, ho dic perquè és una cosa que sempre se'n parla, no? Aquests darrers anys, a les dificultats de la finançació per part del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la falta de recursos, les retallades, etc., hem estat patint moments, han sigut moments molt difícils, molt difícils. Malauradament, seguim encara amb una situació d'incertesa.
Actualment, el servei del centre ocupacional treballa amb 100 persones dividides en 3 àmbits, des de les persones que es troben al torn del servei de teràpia ocupacional, els grups de brigades, incrustats ja al món laboral, i un grup sènior pels majors de 50 anys. Els serveis, que compten amb 15 professionals i un equip de direcció tècnica. Martínez avança quins són els passos de futur de l'entitat.
La resposta sí, voldríem ampliar professionals, voldríem ampliar places. El futur de Cipo està en créixer, i el créixer vol dir poder totes les necessitats de persones amb discapacitat de la ciutat de Sabadell, doncs, junt amb altres entitats que tenen a la ciutat, doncs, poder fer aquest creixement.
La cooperativa posa en marxa enguany un projecte nou, una sala d'estimulació perquè les persones puguin reproduir les màximes habilitats personals i segueixin projectes com la Granja de Cargols de la Masia de Can Deu, que enguany ha començat a donar fruits.
El casal Can Capablanca ha organitzat una jornada de solidaritat amb 3 rapers que han trepitjat els jutjats per les lletres de les seves cançons. Es tracta del sabadellenc El Guió, Pablo Hassel i Baltònic, condemnat recentment a 3 anys i mig de presó per ofenses a la corona.
L'acte se celebrarà demà a la tarda a 6:45 al casal Can Capablanca. Els organitzadors parlen d'una jornada solidària antirepressiva per denunciar la persecució política que aquests 3 músics estan rebent per part de l'Estat espanyol. El format de l'acte serà una taula rodona amb els 3 rapers, l'obertura d'una cafeta solidària i música llaunada per tancar la jornada. Recordem que el sabadellenc El Guió s'enfronta a 2 anys i 1 dia de presó per enaltiment del terrorisme, mentre que la Fiscalia demana 3 anys de presó i 40.000 euros pel lleidatà Pablo Hassel, que ja va ser condemnat a 2 anys per enaltiment del terrorisme.
I afegim uns quants apunts més importants del dia, com per exemple que ja hi ha sentència del cas Bemba.
Segons ha avançat des de la plataforma Jo també estava al Bemba, el jutge ha decidit absoldre els 12 arrestats de la nit del 27 de setembre de 2003 que s'enfrontaven a possibles penes de 2 anys i mig de presó acusats d'atemptat i resistència a l'autoritat, danys i desordres públics. Els detalls de la resolució es donaran a conèixer aquesta tarda en una roda de premsa davant de l'Ajuntament.
L'episodi de vent provoca una quarantena d'incidències a Sabadell.
Segons dades facilitades a aquesta emissora per bombers, s'han registrat 39 incidències a diferents punts de la ciutat, la majoria de caràcter lleu. Arbres i cartells caiguts, fragments de teulades despeses i danys en alguns vehicles estacionats han comportat una trentena d'actuacions dels bombers fins a la 1 del migdia. La comarca del Vallès Occidental ha estat una de les més que més ha trucat al 112 en relació al vent que bufava aquest matí. En total, s'han efectuat 117 trucades a emergències.
Comissions Obreres critiquen un acte a Sabadell la inoperància del govern central amb el tema de les pensions.
El sindicat posa en dubte les polítiques del PP i li recrimina que es centri en criteris de sostenibilitat econòmica quan les pensions són un dret. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, ho va dir ahir al vespre en un acte a l'auditori del carrer Lassi.
Jo també, que visc a Sant Cugat i baixo a Barcelona cada dia, doncs utilitzo el tren per veure.
Les mobilitzacions per reclamar unes pensions dignes continuaran el 17 de març, amb convocatòries a totes les capitals de l'Estat.
Una última punt, Judas Traït tanca el segon cicle de teatre social i polític de la Quartera.
Gerard Bidegain porta a l'escenari la vida de Judas Iscariot, l'apòstol traïdor. Es tracta d'una obra escrita com un treball final de carrera de l'autor i que va comptar amb la producció del festival Lola d'Esparreguera el 2017. El text es podrà veure aquest vespre a les 9 a l'espai annex del Casal Can Capablanca.
No deixem de parlar de cultura perquè l'escriptor santcugatenc Dani Vilaró presenta el seu llibre Si em toques cauré. Es tracta d'un text multipremiat amb el 26è Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrativa i el 30è Premi Literari Països Catalans. Aquesta tarda l'autor presenta el llibre a la llibreria Macondo al carrer de la Rosa a les 7 de la tarda.
El volum és un recull de 18 històries que retraten personatges fràgils. El propi Vilaró recorda que té una fixació pels detalls a l'hora d'escriure. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
En els detalls, no? En allò que pot fer especial o no una acció, no? I m'agrada molt fixar-me m'agrada molt veure què fan els meus personatges, no? Per això m'hi fixo molt, en els detalls, com una mica un llenguatge cinematogràfic, no? Podríem dir que vas veient què va fent el personatge.
Cada text comença amb una cita i els contes no tenen una durada clavada. N'hi ha que duren 11 pàgines o n'hi ha que només 4. Els contes han estat sovint considerats un gènere menor al costat de la novel·la o l'assaig.
M'agrada molt llegir contes, és a dir, sóc un fan del gènere, no? Que a vegades s'ha considerat com fins i tot un gènere menor davant de la novel·la, no? M'agrada el sentit de l'humor i crec que n'hi ha en alguns dels contes. M'agrada Pere Calders, no? Per dir-ne un de català. M'agrada Mercè Rodoreda per seguir amb la literatura catalana, no? El joc dels símbols, de les imatges. I després m'agrada molt els contes nord-americans o diguem de la literatura anglosaxona. Aquest realisme una mica dur a vegades, tocs fantàstics, també m'agrada, Ray Bradbury, per exemple. Llavors, jo crec que en els contes del llibre pots trobar una mica de tot.
Vilaró reconeix que s'ha inspirat algunes quotidianitats de la seva vida per escriure els contes, tot i que no és un recull d'experiències autobiogràfiques.
Jo també, que visc a Sant Cugat i baixo a Barcelona cada dia, doncs utilitzo el tren per veure, mirar la gent, imaginar-me coses, veure coses que a vegades aquí surten coses que he vist jo als ferrocarrils, no? I llavors aquesta observació és el que et porta molts cops a pensar històries. Després hi ha la imaginació, que cadascú la fa anar com vol, no? Però l'observació crec que és important, perquè d'allà et pots treure molts detalls importants, no?, significatius, que després incorpores tu a la pròpia història.
La presentació del llibre Si em toca es cauré serà aquest vespre a partir de les 7.
Vostè dirà, sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
Hi ha coses que esperes...
Winter's here.
Però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar altres notícies destacades del dia avui, marcades de nou per la política. Carles Puigdemont assegura que vol tornar a ser president, encara que hagi renunciat provisionalment a aquesta investidura en favor de Jordi Sánchez. Puigdemont també diu que va ser un error no implementar la República el dia 10 d'octubre.
En una entrevista a RAC1, Puigdemont ha afirmat que el 10 d'octubre hauria hagut d'implementar la República perquè l'estat espanyol no compleix mai les seves promeses. També ha manifestat que la seva renúncia a la presidència és provisional i no descarta repetir eleccions si l'Estat impedeix la investidura de Jordi Sánchez.
Esquerra Republicana, en canvi, considera que el candidat que substituís Puigdemont hauria de ser Oriol Junqueras.
El portaveu republicà Sergi Sabrià ha defensat la legitimitat de Junqueras per presidir la Generalitat després de la renúncia de Puigdemont. Sabrià defensa que d'aquesta manera no es trencaria la línia de defensa del govern legítim. Així doncs, Sabrià afirma que la proposta de Jordi Sánchez surt només de Junts per Catalunya i que no és un candidat consensuat entre les dues formacions sobiranistes.
Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz,
de Santa Maria, ha avisat que l'executiu no permetrà la creació d'estructures polítiques paral·leles des de Brussel·les.
Sáenz de Santa Maria ho ha dit a través de Twitter, assegurant que Puigdemont no serà president de la Generalitat perquè el govern espanyol va recórrer la seva candidatura al Tribunal Constitucional.
L'atur ha baixat en 4.600 persones a Catalunya el mes de febrer. Es tracta de la segona millor dada dels últims 10 anys en aquest mes.
Les contractacions en el sector serveis han estat les responsables d'aquesta baixada de l'atur registrada a Catalunya, que arriba a les 4.600 persones. Amb aquestes xifres, Catalunya lidera la caiguda de l'atur a l'estat espanyol. Tot i així, el 80% dels contractes són temporals.
I un últim apunt, Aràbia Saudita tornarà a tenir sales de cinema després de pràcticament 40 anys d'estar prohibides.
El Ministeri de Cultura ha aprovat la regulació que permetrà donar llicències per obrir cinemes. Des del govern saudita consideren que el retorn d'aquests negocis estimularà el creixement econòmic i la diversificació del mercat de treball, a més d'ampliar les opcions de creixement econòmic.
El 99% de les composicions per cobla són ballades al voltant de la sardana, però n'hi ha més.
La contraportada.
Per cobla també es fa música simfònica i és el que posa en pràctica avui la Cobla Simfònica Catalana per iniciativa de Sabadell Més Música. Diumenge arriba el 20è concert de música simfònica per cobla. No és música popular, treballa en partitures difícils de compositors com Eduard Tolrà, Joaquim Serra o aquest Aquelarre que sentim de fons de Francesc Cassú. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen. Serà a les 6 de la tarda al Teatre Principal. El grup d'intèrprets, la Cobla Simfònica Catalana, va néixer fa 15 anys i la composen músics de primer nivell. Josep Vinaròs, president de Sabadell Més Música, creu que el concert s'orienta a un públic diferent dels sardanistes.
Del món sardanista no venen, perquè la cobla, ells, els sardanistes, és per fer sardanes. I això és una altra cosa. Això agrada al que li agrada la música, a part de les sardanes, que n'hi han de meravelloses, de sardanes, meravelloses. Però són, doncs, de 100 compassos. I aquí nosaltres fem obres que millor en tenen 1.000 de compassos.
El director s'estrena en el càrrec al grup. Es tracta del mestre Gerard Pastor. Això és el que opina d'ell Vinaròs.
El que és músic de cap a peus. I en Gerard és un bon pianista, molt bon pianista, bon compositor i bon director. És un músic molt, molt complet.
Guanyador de diferents premis des de l'inici de la seva carrera, Gerard Pastor està il·lusionat amb el concert de diumenge.
A mi fa molta il·lusió el concert del diumenge perquè em presento com a director titular, d'alguna manera, no? És una cobla que no fa molts concerts, fa poquetes actuacions, però molt selecta, però en qualsevol cas sí que gairebé sempre som els mateixos músics i això fa que amb el pas del temps doncs, els concerts siguin... Bueno, hi ha una mica de petjada de tothom allà present.
La Cobla Simfònica Catalana també compleix la funció de divulgar aquest tipus de música. Pastor, explica quin programa interpretaran.
La primera part són més aviat autors més clàssics i la segona part autors més contemporanis, en la que hi ha la particularitat de que fem dues obres amb piano i cobla, una la Rapsòdia del Manel Oltra i la segona, que és les meves desvariacions per piano i cobla.
Les entrades per diumenge a les 6 al Teatre Principal es poden adquirir a un preu de 15 euros.
I de música per cobla, un altre estil completament diferent. La sabadellenca Museless actuarà demà a la festa del 75è aniversari de la Sala Apolo de Barcelona. El cartell d'aquesta sessió maratoniana de música inclou bandes com Les Ruïnes, Me and the Beast, Pentina't Lula o Ran Ran Ran. La festa és gratuïta i començarà a les 12 del migdia. Si voleu saber més sobre l'origen de l'Apolo i la Museless, trobareu una entrevista al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Amb aquest apunt arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora i que també podeu seguir informats a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. A la 94.6 tornem a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Esperem que passeu un bon cap de setmana. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i de la mà de l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.